Hem parlat molt de llibreters, hem parlat molt de floristes, teniu a Cugat.cat i teniu un munt de recomanacions literàries per aquest pseudo Sant Jordi o aquest Sant Jordi estrany o aquest no Sant Jordi que estem celebrant avui 23 d'abril. Però volem parlar d'una altra cara també de tot plegat, que són les editorials. Per això tenim amb nosaltres dues editorials santcugatenques. Saludem primer el J.R. Armadàs, d'Edicions Xandri. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I a la Maria Sempere, d'Edicions Les Hores. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Maria, comencem per tu. Suposo que són dies també complicats, no?, per les editorials. És clar, tens aquesta gent que està a primera línia, que hem parlat molt dels llibreters, però, esclar, vosaltres també al final, que caigui la venda de llibres.
Exacte, sí. Tot el que és el sector editorial realment és tota una cadena, és tot un ecosistema, no?, que al final tots estem interrelacionats, no? Estan els nostres escriptors, els correctors, els traductors, els editors, els distribuïdors, els llibreters, i és una cadena que al final, si una d'aquestes baules no funciona correctament, i evidentment el client final, no?, que és qui adquireix els llibres, doncs totes aquestes diferents baules doncs, se'n ressenteixen clarament, no?, d'aquesta situació. Evidentment, nosaltres en el nostre cas, a més, les editorials que són més petites, doncs realment, clar, no tenim tanta capacitat, tanta liquiditat per aguantar doncs, tots aquests períodes, no? Perquè com us deia, nosaltres també treballem a un any vista. Nosaltres ara ja estem corregint, traduint els llibres que sortiran d'aquí un any. És a dir, que ja tenim totes despeses que encara que el món s'aturi, nosaltres com a editorial, si volem seguir persistint, hem de seguir fent front, no?, a totes aquelles despeses futures perquè el nostre negoci sigui viable, no? I en aquest context, doncs, òbviament, no?, ara tothom està, no?, amb tot el tema de Sant Jordi damunt de la taula, molt focalitzat en tot el tema del llibre i de la cultura, però realment el que nosaltres volem reivindicar, i aquest és un manifest que hem signat més de 40 editorials independents de Catalunya, hem signat un manifest que es diu Desconfinem els llibres, que el que pretén precisament és promoure i fer conscients a tots els lectors i a la societat de la importància de la cultura i de donar suport a tot el sector editorial, però sempre, o sigui, no només per Sant Jordi ni la setmana d'abans, sinó cada un dels dies, no? Perquè al final el sector cultural, no?, i en el nostre cas concret, el sector del llibre, és el que realment doncs, aporta una diversitat cultural, no?, i el que diem una riquesa que si desapareixéssim molts de nosaltres, no?, i ens quedéssim només amb les grans editorials, segurament molts dels títols que ara podem llegir no podríem llegir-los, no?, doncs perquè tenen d'altres criteris que no són estrictament els supercomercials, no? I aleshores, bé, la nostra reflexió, no?, està molt enfocada, evidentment, i ara parlarem amb més detall, i és un dia molt important Sant Jordi per nosaltres, però realment el que pensem que és important és que la cultura i la literatura, en aquest cas, doncs, siguin la consciència una mica de tothom amb la importància de que són tots els dies que cal comprar llibres, no només per Sant Jordi, no?, si volem que aquest ecosistema cultural doncs, es consolidi, no?, i sobretot, parlo més també, en el nostre cas, no?, de llengua catalana, no?, que encara doncs, bueno, tenim un nombre de sectors molt més reduït, ai, de lectors molt més reduït.
J.R., en el teu cas entenc que també és aquesta una mica la situació, no?, que aneu treballant, però, clar, amb una certa incertesa.
Sí, clarament, sí, no? Nosaltres, per exemple... Ai, perdó.
No, digue,
Maria. Deixa'l, passem-li al JR, és que ara això de la tecnologia ens costa una mica a vegades, com que no us veieu...
No, totalment d'acord amb el que diu la Maria. Vaja, el que ha dit ho podia haver dit jo sense cap problema i estem en la mateixa situació. Només per donar-vos exemples del que ens ha passat a nosaltres, doncs, quan va començar tota aquesta crisi i es va haver de tancar tot, ja vam rebre un correu del nostre distribuïdor dient bàsicament que no ens pagava i que... No vol dir que no ens pagui mai, sinó que ara mateix ho té tot congelat. Per què? Doncs per aquesta cadena que comenta la Maria. Si els llibreters no els hi paguen amb ells, ells no ens paguen a nosaltres, nosaltres no podem pagar els autors i aquí no cobra ningú. I llavors ara mateix doncs, estem bàsicament en stand-by i està clar que hi ha hagut iniciatives de venda online, de vaja, mil solucions imaginatives per intentar salvar la situació, però mai arribaran al que és doncs, una diada de Sant Jordi en plena normalitat que per moltes editorials, i especialment les petites, és la vida. O sigui, no et vull dir la meitat de l'any, però vaja, sí, una part molt significativa, no només el dia, sinó tota la campanya sencera, les presentacions prèvies, els enviaments, el rum-rum que hi ha per les xarxes, el que els mitjans de comunicació, com vosaltres, doncs, parleu de les novetats, tot això per nosaltres és, vaja, una de les parts, per no dir-te la més, bueno, segur, la més important de l'any, juntament amb la setmana del llibre en català, els que publiquem en català. Per tant, que això hagi passat, doncs, és un sector, com tants altres, no és que siguem especialment afectats, però sí que un dels sectors més tocats per tota aquesta crisi.
Perquè abans de tot això, és a dir, quan el coronavirus era només una cosa que passava a Wuhan i que, bé, que estaven allà els xinesos confinats i nosaltres no hi pensàvem, quina era la situació de les pedres editorials petites?
Mira, jo només... Perdona que continuï, Maria.
No, fes.
En aquest cas, nosaltres, a banda d'editorial, doncs, també organitzem activitats literàries, algunes a Sant Cugat, com el Festival de Novel·la Negra de Sant Cugat, o, per exemple, unes jornades de novel·la negra que vam organitzar a Sant Feliu, de Llobregat, que ens van agafar just la setmana abans del confinament. O sigui, vam poder fer aquest festival on van venir més de 10 autors, amb els seus respectius editors, editorials, llibreters, per tant, s'ha cancel·lat un festival que hi havia a les Borges Blanques, s'està cancel·lant un que hi havia a Lleida, o sigui, no és només el Sant Jordi, sinó tota l'engranatge de, en aquest cas, festival, nosaltres perquè toquem la novel·la negra, però de qualsevol altre sector, tot això s'ha aturat en sec. Per tant, hem vist com d'un dia per l'altre, pràcticament, perquè això ens va venir gairebé de cop, sí que veiem el que passava a Wuhan i el que passava a Itàlia, però sempre que ho veus des de lluny a les notícies, mai et penses que et passarà a tu. I, per tant, doncs, això va suposar que en una setmana de temps... Jo recordo, em sembla que era el diumenge que ens van dir d'estar a casa, jo el divendres vaig anar a veure el distribuïdor per parlar justament de la campanya de Sant Jordi, vull dir que ho teníem tot com vaja, en plena normalitat i seguint l'activitat habitual del que és un any normal abans de Sant Jordi.
Maria. Sí, en aquest sentit, no? Jo penso que en els últims, anem a posar 5-8 anys, no? Havien sorgit un munt d'editorials independents, no? Parlo de Ratzber, parlo de Saldonà, no? Doncs que s'havien anat consolidant, no? I realment estaven arribant, no? A tenir com una posició confortable. Hem de dir que aquest sector de l'editorial independent i en llengua catalana sempre és bastant precari, però bueno, això depèn, no? Dels editors que hem tingut la bogeria, doncs, de decidir posar-nos en aquest sector, no? I això és una cosa inherent, no? A propi negoci, no? Tot i així, val, penso que sí que estàvem aconseguint crear un volum de massa lectora que anava creixent cada vegada més, teníem un percentatge cada vegada més elevat de lectors en llengua catalana i realment el sector editorial en llengua catalana estava tenint un lleuger increment, no? Des de, no? De la gran crisi que vam patir l'any 2018, no? Doncs, 2008, perdó, doncs que realment s'anava, doncs, no? Des de l'any ja 2015 o així, recuperant una mica, doncs, aquest creixement, no? Cap a la literatura en llengua catalana. No? Nosaltres, per exemple, en el cas de l'editorial Aleshores, que aquest mes de maig faríem 3 anys, no? Des que vam néixer, doncs per nosaltres era un any de consolidació. Abans de l'estiu ens havien de visitar 4 autors, al final no en vindrà cap, perquè tots, evidentment, han cancel·lat tant els festivals on ja estaven convidats com...
Ara hem perdut a la Maria. Coses de la tecnologia.
Sí, evidentment.
Maria, que t'hem perdut un tros. A partir dels festivals on estàveu convidats, t'hem perdut. Digues, digues.
Va, doncs això, s'han cancel·lat diversos els festivals on havien de venir aquests autors i realment, doncs bé, aquest any, a aquestes alçades, haguéssim hagut de tenir ja pràcticament 4 llibres al mercat, només hem pogut publicar-ne un altre tenim al distribuïdor, com comentava el Jordi, i de moment no el llançarem, com si diguéssim, no l'enviarem a les llibreries, ni encara en farem publicitat en funció de què és el que s'esdevingui. No? Però, clar, aquests 4 llibres abans de juliol que havien de sortir, que per més era la consolidació i també, no?, el fet una eina per donar-nos a conèixer encara més dintre del sector editorial, doncs tot això, bueno, està aturat, congelat. Evidentment, els autors no vindran en el curt termini, vull dir que hem de reorganitzar tot el nostre pla editorial, no? Doncs per veure què podem fer aquest any. Molts llibres ja, moltes editorials es estan passant a l'any 2021, no? Perquè, evidentment, quan s'obri el mercat això serà una bogeria, sobretot entenc de les grans editorials, no? Que de moment, no sé si esteu veient, però no la sentim, no? I no se sent gaire aquesta Fem Planeta ni Random, no? Jo crec que estan bueno, esperant, no? Jo crec que al món físic, això és una mica una conjectura que fem els editors, però bé, jo crec que hi haurà, evidentment, una gran onada, no? de novetats, i els que són petits com nosaltres, doncs ni se'ns veurà, no? I aleshores hem de replanificar una mica i repensar una mica tota la viabilitat, no? En el curt i mitjà termini, doncs, de les nostres petites editorials.
En aquesta línia és veritat que, clar, quan tot es torni a reactivar, la potència de les editorials petites és minsa i, per tant, haureu de trobar alguna manera, no? de fer-vos lloc. També és veritat en el cas, per exemple, d'Edicions Xandri, que també, i en el cas de les hores també, el tipus de llibre que es publica és prou específic, no? Sí que pot tenir el seu lloc.
Sí, a veure, nosaltres des de... Vaja, entenc perfectament el cas de la Maria i la seva editorial, però nosaltres en aquest cas no fa 3, sinó que fa 5. Vull dir que estem... Aquesta consolidació que deia ella, d'alguna manera ja havíem passat aquest punt i estàvem en un punt de, diguem, supervivència constant, que és com estem les editorials petites, i ja estem acostumats, doncs, això, a ser petites i a buscar-nos forats de la manera més imaginativa que podem, no? I és per això que comentava, doncs, que sempre hem intentat, doncs, organitzar esdeveniments, fer trobades al voltant, doncs, en aquest cas, d'un dels sectors que més toquem nosaltres, que és el de la novel·la negra, i a partir d'aquí intentar fer un forat i, sobretot, fer actes i trobades i pensar coses de proximitat. I el que està clar que no podem fer és, amb la potència de les grans editorials, doncs, no sé, anuncis a la tele o portar, o entre cometes, fitxar noms grans de la literatura, doncs, perquè no els podem pagar i perquè no tenim la potència per fer tota la cadena, doncs el que hem de fer, bàsicament, és trobar aquests forats per on anar sobrevivint. I també amb una estructura menor, vull dir, tampoc necessitem vendre tants milers de llibres com les grans per seguir tirant endavant.
És clar, perquè també ara, en el cas de les editorials petites, és això el que podeu... Què li podeu oferir a un autor, per exemple, també en l'època de l'autoedició, en l'era de que la gent es pot autopublicar d'alguna manera, què li podeu oferir a les editorials petites a un autor?
Home, realment nosaltres bueno, el que aportem és una mica un cert criteri, bueno, una clara línia de catàleg, no? Cada editorial està publicant un determinat tipus de títols. Aportem una mica el nostre coneixement, no? Sobre el que pensem que ha de ser una bona novel·la, en el nostre cas, no? Literària. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres els manuscrits que rebem, he de dir que anem molt lents, per si algun autor que ens ha enviat algun manuscrit ens està escoltant, doncs el revisem, i si pensem que pot ser interessant que alguna modificació en el contingut, en l'estil, doncs interactuem, com si diguéssim, amb aquest autor per intentar, doncs, millorar aquell escrit, no? Això és una mica el que nosaltres aportem, i evidentment el que aportem de manera, penso, més rellevant és, a part de la correcció, etcètera, etcètera, que és molt important, no? Tenir un llibre ben corregit des del punt de vista de l'estil, ortotipogràficament, etcètera, és tota la capil·laritat que tenim amb les llibreries. Per nosaltres, les llibreries, i més en les editorials independents, que publiquem coses com més específiques, com és en el cas de l'editorial aleshores, doncs per nosaltres tots els llibreters són superimportants. Al final, pensem que en el mercat català nosaltres publiquem 6 títols l'any i se'n publiquen més de 30.000, així que realment nosaltres hem de tenir la complicitat d'aquests llibreters, que són els que realment recomanen al lector que entra a una llibreria i pregunta què puc regalar, no? O què puc llegir. Per nosaltres ells són realment essencials, perquè evidentment no tenim el muscle financer, doncs, per poder fer una promoció de màrqueting en mitjans, premsa, arreu, no? Així que realment la nostra gran força són els llibreters, amb el seu recolzament, i el boca a orella, no? De la gent. I això és el que un autor, doncs, mitjançant nosaltres, no? Doncs podria arribar, doncs, tenir aquesta presència, no? Arreu del territori en llengua catalana, en el nostre cas.
I una altra cosa per complementar el que deia la Maria, és una mica fer de filtre. O sigui, una autopublicació, tothom pot agafar i autopublicar-se un llibre. Nosaltres, doncs, també a les editorials hi posem una mica un filtre de qualitat, no? De que qualsevol persona avui en dia ho té relativament fàcil per autopublicar-se, però d'alguna manera els editors també estem per posar una mica d'ordre, entre cometes, no? De què es publica i què no, i com bé comentava la Maria, doncs amb els nostres segells o les nostres especialitzacions, diguem, no és que siguem aquí oracles de res, però sí de posar una mica d'ordre de què és el que és bo i el que potser no val tant la pena, eh? D'autors, gràcies a Déu, en surten molts, en tots els gèneres, i l'autopublicació també, malgrat avui trobis 1.000 pàgines web que munten el teu llibre amb els ulls tancats, no és el mateix fer-s'ho per internet amb vés a saber quina pàgina, que no que t'ho agafi un editor, et cuidi el llibre, mimi l'autor, el faci moure, organitzi presentacions, parli del llibre a les llibreries, vull dir, és tot una cosa que l'editor, que l'autor sol difícilment podrà fer. I t'ho dic jo, que he sigut un autor autoeditat, o sigui, tu sol no arribes als llocs on arriba l'editorial. Per tant, si tens una editorial darrere, està clar que t'anirà molt millor a l'hora de fer aquesta promoció i a l'hora de fer que el teu llibre sigui conegut i la gent en parli.
Està, és al final una forma també d'ajudar els autors, no? De donar una assistència no només en la publicació, sinó també una mica en donar-li el toc final a tot plegat.
Sí, sí, exacte. És una mica bueno, la part que dèiem, no? d'aquesta cadena de diferents agents que intervenen, no? Doncs en aquest cas, sobre un manuscrit, doncs, hi ha els editors, no? Que per qui valora la seva feina doncs, realment estan aportant una millora del manuscrit, no? I al final és que també estem arriscant els nostres diners. Hi ha alguns escriptors de vegades s'enfaden quan decidim no publicar el seu títol, però al final aquests són els nostres diners i són limitats. Vull dir que al final és una aposta financera que fem nosaltres mateixos sense cap gran entitat financera al nostre darrere. No? O sigui que hem d'estar molt segurs. Nosaltres, per exemple, en el cas d'aleshores hem vist coses que eren molt interessants, que segurament en un moment donat, si estiguessin publicant 30 títols l'any, les haguessin publicat, però publicant-ne només 6 o 7 o 8, doncs hem de ser molt curosos amb allò que triem. No? Però realment això, els autors, nosaltres els animem a que ens facin arribar els seus manuscrits, perquè, a més, en el cas d'aleshores tenim moltes ganes de publicar autors en llengua catalana. Encara no n'hem publicat cap, fins ara hem fet només traduccions, perquè no n'hem trobat cap que ens agradés o aquells que hem trobat finalment doncs, han decidit publicar amb altres editorials no? més grans i més consolidades que nosaltres.
Per tant, ara de cara al futur. És complicat, no dèiem abans, no? Que abans de que tot això arribés teníeu una idea no? de què és el que... de què és el que passaria, però ara és complicat no? fer plans de futur. Com mireu cap endavant? Quan sempre tomaria?
Doncs bé, nosaltres per sort, a l'editorial aleshores pertanyem a una associació que es diu Llegir en Català, del qual formem part 8 editorials, entre elles doncs, El Revés, Raig Verd, Sembra, Tigre de Paper, Saldonà, Viraviro, L'Avenç, no? I totes aquestes editorials nosaltres estem agrupades en una associació que es diu Llegir en Català i bueno, el que estem intentant fer, i en aquest sentit tu que dius no? de cara al futur, però també ara per aquest Sant Jordi, no? doncs és bueno, intentar per tenir més presència, tot, donat que som tots nosaltres individualment molt petits, no? doncs tenim aquesta associació i la voluntat d'aquesta associació és intentar tenir visibilitat i promoure'ns. No? Nosaltres durant fa aproximadament 10 dies hem endegat una campanya que es diu Obrint Finestres, a la qual estem doncs, mitjançant recomanacions d'autors, de lectors, amics de totes aquestes editorials, doncs estem fent recomanacions per Sant Jordi específicament, no? que tenim aquesta voluntat de pervivència en el temps, aquestes recomanacions, i estem demanant doncs, als lectors que comprin llibres i que ho facin a la plataforma o a la seva llibreria de referència, perquè moltes d'elles estan...
Sembla que avui la connexió no ens acaba de funcionar gaire bé, de fet.
Som totes.
Maria, vale, anem a la tarda. Des de la llibreria de referència.
Sembla que s'ha quedat una mica.
Sí, sembla que... Esperem un moment, si de cas escoltem tot un moment mentre intentem solucionar el problema. Si vols, endavant.
Sí, completo jo, ni que sigui per omplir les zones, d'acord?
Sí, i tant.
Doncs en aquest cas, com comentava abans la Maria, això és un engranatge que nosaltres anem fent a un any vista, no? Llavors, nosaltres, d'alguna manera, les novetats que teníem previst promocionar per aquest Sant Jordi, possiblement les haguem d'aguantar gairebé fins a la campanya de Nadal, perquè ara mateix viurem, vés a saber si no sé, 3, 4, 5 mesos, tenint en compte que l'estiu tampoc és que sigui la millor època per les editorials petites, doncs potser fins al setembre amb aquestes novetats. Per tant, efectes pràctics és gairebé com haver perdut mig any mínim i qui sap si fins i tot un any, no? Sobretot els que publiquem poc, que no és allò que traiem un llibre cada cap de setmana. Per tant, doncs, haurem de senzillament reorganitzar la feina, reorganitzar les promocions, adaptar-nos al nou calendari i, no sé, posar una espelmeta a la moreneta perquè això no et faci tancar.
Esperem que les espelmetes sempre
Sí.
van bé.
I dit això, potser millor que les espelmetes, el que també ja sé que és un clàssic això i que avui ho està fent tothom, no només avui sinó aquests dies, és l'espelmeta en aquest cas de les administracions. Bé siguin a nivell local, a nivell català, europeu, espanyol, la que sigui, doncs que tinguin en compte les editorials petites i a vegades ja no, ni tan sols ens calen ajudes a nivell de liquiditat, que també anirien benvingudes, sinó que ens comprin els llibres, eh? Una cosa tan senzilla com que potser que segons quina administració hagi de regalar llibres als seus treballadors, doncs, escolta, que tingui en compte les editorials o bé de la seva ciutat, o bé de la seva zona, o bé de la seva matèria, i doncs que ens tinguin en compte més que mai, perquè ho necessitarem per un tema de supervivència, perquè si no, moltes editorials i fins i tot moltes llibreries i moltes parts d'aquesta cadena que comentàvem, es quedaran sense poder sobreviure.
Sí, realment la sensació és una mica que... Hola, Maria, de nou. A veure...
Veure si l'hem recuperat.
Sí, a veure si l'hem recuperat. Té pinta que segueix sense funcionar gaire bé. A veure, Maria.
Em
Doncs
sembla
home,
que no.
això també ens passava amb el telèfon. Bé, nosaltres l'acomiadem com si fos. Li donem moltes gràcies també a la Maria Sempere de l'editorial Aleshores. Podeu trobar informació sobre també aquesta editorial al web que podeu, si podeu acostar, editorialaleshores.com. Allà hi podeu trobar tota la seva producció i també podeu trobar algunes d'aquestes recomanacions que fan, com diuen, una selecció molt acurada. JR, des del teu punt de vista, què et recomanes per Sant Jordi d'Edicions Sandri?
Doncs bé, us recomanaré les dues novetats més recents que tenim, començant per l'última. És un llibre que es diu Paraules de mort. Són dos llibres de novel·la negra els que us recomanaré. Aquest últim, que es diu Paraules de mort, són textos, en aquest cas, escrits per criminals reals. Alguns tan tristament famosos com Charles Manson, o Ted Bundy, o Bonnie Parker de la Bonnie and Clyde, que en aquest cas ha fet la traducció dels textos la Irene Solanic. I cadascun dels escrits ve il·lustrat per la Georgina Armadàs, que a banda de ser la meva cosina és una excel·lent il·lustradora. I bàsicament són textos reals que van escriure aquests criminals o bé quan estaven a la presó o bé quan estaven a punt de morir-se perquè van estar condemnats a pena de mort. Són textos molt interessants pel que ens agrada tot això, la cosa negra, la sang, precisament perquè són les reflexions dels propis criminals. I, per tant, doncs, és interessant de veure què és el que els hi passa pel cap una vegada han comès aquests crims. I
Hola,
la
Cristian, sóc
segona...
aquí.
Hola,
Hola,
Maria,
què
que
tal,
ens
Maria?
hem recuperat. Ja hem
Perdoneu per la
recuperat.
interrupció.
No,
Em
no,
passa que he
Maria.
acabat, Jordi.
Cap
Endavant.
problema. Acabo les
Endavant.
recomanacions i et passo el testimoni.
Exacte.
Molt tant.
Doncs la segona recomanació és un llibre que es diu Política Criminal, que en aquest cas també són relats breus de novel·la negra centrats en el món de la política. Són 10 autors diferents els que han escrit cadascun un relat, entre ells dos santcugatencs, l'Àgata Guinó i jo mateix, i cadascun dels autors li ha tocat un tema que té a veure amb la política. Doncs hi ha temes, doncs, per exemple, des de 3%, immunitat diplomàtica, portes giratòries, jo vull ser rei, presos polítics, i a partir d'aquí cada autor ha fet un conte breu d'unes 20-25 pàgines al voltant de tots aquests temes. I a banda o sigui, els autors, la majoria, tenen relació amb la política. Hi ha des d'expolítics directament, com la Marina Geli, que aquests dies ha sortit molt a la premsa perquè era exconsellera de Salut, l'Antonio Baños, exdiputat de la CUP, i també periodistes com la pròpia Àgata Guinó o jo mateix, el David Marín, i l'Edu Piera, que a més compleix la doble funció d'haver estat alcalde d'una petita ciutat de comarques de Ponent, i també és periodista. Per tant, molt interessant perquè els agrada la cosa negra i a la vegada aprofundir en els draps bruts de la política.
Perfecte, doncs aquestes són les dues recomanacions de Xandri. Abans hem dit d'editorialaleshores.com, però millor que la Maria ens digui quin parell de recomanacions es fa de la seva pròpia editorial per aquest Sant Jordi.
Doncs jo recomanaria, per un costat, Elles parlen, de l'autora canadenca Miriam Tous, que era una de les autores que havíem de convidar justament i fer un acte a Barcelona, a Biblioteques de Barcelona, sobre aquest llibre que es titula Elles parlen. I és una novel·la doncs, que es basa en uns fets reals que van succeir entre l'any 2005 i 2010 a Bolívia, en el qual hi havia un poblat menonita, que és una d'aquestes comunitats tipus com els amish, que potser es coneixen més, no? Però són molt tancades i són molt no? En contra de la tecnologia i de l'avanç tecnològic. Doncs hi havia una comunitat menonita altament religiosa en la qual les dones durant uns quants mesos, en aquests anys que us he comentat, doncs es despertaven totes massegades i violades totes les edats. I primer els hi deien doncs, que eren els dimonis, no? el seu bisbe, com els deia que eren els dimonis que les estaven castigant pels seus pecats, però òbviament es va descobrir doncs, que eren 7 homes de la comunitat doncs, que les adormien i a la nit les violaven. No? Llavors, aquests homes van ser descoberts i van ser portats a la presó. La història comença, vale? Posteriorment. O sigui, tots aquests fets que us comento són fets previs que van succeir però que realment no són centrals en la novel·la, vale? són anteriors. I en la novel·la el que on es centra és en unes reunions que tenen aquestes les dones, vale? 8 representants de totes elles de la comunitat, aprofitant que els homes, la resta dels homes, han anat a ciutat a pagar una fiança perquè aquests homes tornin i a viure amb elles. No? O sigui, i aleshores aquestes dones van decidir què fan. Si perdonen els seus agressors i es guanyen el cel, tal com el seu bisbe els hi demana i la seva religió, o bé si deixen marxar i tancar amb tot allò que coneixen. Elles són dones de l'analfabeta, no han sortit d'aquell poble en tota la seva vida i no parlen ni l'idioma, no? Que es parla, bueno, el castellà que es parla a Bolívia. No? Aleshores, bueno, nosaltres serem testimonis doncs, de les actes, de les reunions que elles tenen, que elles són analfabetes, de manera que només veurem les actes que recull el professor, que és l'únic home, que queda en el poble, no? Perquè és considerat com un mig home, que és qui registrarà tot allò que elles estan dient. Així que és una reflexió sobre la llibertat, sobre la dignitat individual, no? Sobre la reflexió de quina posició ocupen aquestes dones en aquella societat, sobre la responsabilitat col·lectiva, la justícia, i és una novel·la que penso que pot ser molt, molt interessant i molt potent per aquest Sant Jordi. I després una altra, per exemple, doncs us podria suggerir La veïna del costat, que és una novel·la situada a Sud-àfrica actual i que tracta sobre dues dones grans que són veïnes, una és negra i una és blanca. Elles viuen en un barri que tradicionalment ha estat de blanc, de manera que la negra és com la nouvinguda, no? Relativament, i aquestes dues veïnes s'odien absolutament, no? I aleshores hi ha un moment que per determinades circumstàncies elles s'hauran d'entendre i veurem, no? Doncs com han de superar doncs totes les seves preconcepcions amb tot el tema de l'apartheid darrere fons, no? Totes aquelles sobretot evidentment la veïna que és blanca, tot allò que s'ha explicat a ella mateixa, no? Per al final poder justificar-se vitalment doncs que ella ha tingut una vida molt folgada i amb molta opulència, no gràcies, doncs a que ha estat acceptant, no, doncs una discriminació cap a tot el col·lectiu negre, no? I aleshores, bueno, tota aquesta temàtica doncs va sortint arran d'aquesta relació, però també s'ha tractat amb un toc d'ironia molt original, no, de manera que, bueno, fa que realment aquestes dones siguin encantadores, no, tot i que està tractant el tema de fons, no, doncs de l'herència encara actualment, no, de tot el que va ser a l'apartheid.
Doncs bé, amb aquesta
que sí que volia dir, si em deixes una cosa només, que és que a més hi ha no sé si és, bueno, per internet, no sé si haureu vist que totes les llibreries estan fent una campanya de compreu a les llibreries, no? Jo voldria recolzar aquest fet també per a les llibreries que no estaven obertes, que és allò que m'he quedat abans a migdir, que es pot comprar també a Libelista, vale? Libelista és una plataforma doncs, que dona una part de la venda al llibreter, no? Com si estiguessis comprant directament a la teva llibreria, inclús tu tries a quina llibreria vols donar com la teva comissió, i sobretot bueno, doncs dir que s'intenti la mesura possible no comprar a Amazon, perquè al final comprant a Amazon el llibreter no té absolutament cap comissió. I aleshores realment doncs, no s'està contribuint doncs, a intentar mantenir, no? Doncs, el teixit de llibreries, que realment són molt importants pel teixit cultural, no? de les nostres ciutats, no? I del nostre país.
I en aquest sentit, només per completar el que diu la Maria, que gairebé totes les editorials del seu web també tenen servei de venda online. Per tant, si volen fer quilòmetre zero total, que vagin directament al web de les editorials, si és que coneixen el llibre, i també ho poden comprar allà.
Doncs amb això que moltíssimes gràcies, a tota, moltes gràcies, Maria. Que vagi molt bé, moltíssima sort en el futur també. I fins una altra.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies, bon Sant Jordi.